Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Què tal? Bon dia, són les 8 i un minut, comencem una nova edició del Supermatí.
Bon dia, Rúfol. Cel tapat, algunes precipitacions aquest matí amb vent de l'est i encara lleugera alteració de la mar.
Dia tapat, dia gris. Dia gris també el que deuen tenir els del Madrid avui.
Supermatí.
Comencem amb el repàs de les notícies més destacades de les últimes hores i el nou hospital de Palamós podria ubicar-se al costat de la C31.
Aquesta seria una opció ben vista tant per l'Ajuntament com pel mateix hospital i la Generalitat. Es tracta d'una superfície de més de 50.000 metres quadrats on es podria ubicar aquest nou edifici. Tot i això, cal tenir en compte que encara no és la ubicació definitiva, sinó que es tracta d'una de les opcions que es contemplen.
Palafrugell i Sant Feliu hauran de tenir zona de baixes emissions abans del 2025.
El govern espanyol havia fixat que només els municipis amb més de 50.000 habitants haurien de disposar d'aquests espais de circulació. Ara, però, el govern català ha volgut anar més enllà i baixar fins a 20.000 el número d'habitants empadronats i ampliant el termini al 2025. Com a conseqüència, Palafrugell i Sant Feliu s'inclouen a la llista.
Una administració de loteria de Girona reparteix gairebé 4 milions d'euros del sorteig extraordinari del Dia del Pare.
L'administració de loteria L'Anxova Milionària de l'Escala ha repartit 3,9 milions d'euros aquest dissabte en el sorteig extraordinari del Dia del Pare. En total, l'establiment ha venut 30 dècims del número 61.756, premiats amb 130.000 euros cadascun.
Déu-n'hi-do, quin bon regal, tu! La Bisbal commemora el 700 aniversari del mercat amb visites guiades, exposicions i un mural de ceràmica.
L'Ajuntament ha preparat actes durant tot l'any que s'aniran fent per celebrar l'efemèride. Hi haurà una exposició fotogràfica, una proposta pels restaurants i visites guiades escolars enfocades a conèixer el mercat històric.
El temporal de mar afecta la costa del Baix Empordà.
Al Baix Empordà, les onades de més de 3 metres han picat amb força contra les platges dels municipis costers. Però hi ha zones on el temporal marítim ha causat més afectacions que en d'altres.
En parlarem d'aquí una estona. I a causa d'aquest temporal han aparegut unes taques fosques a les platges de l'Estartit.
Des del Parc Natural del Montgrí han explicat que es tracta d'unes colònies de pòlips, també conegudes com a barquetes de Sant Pere o Balers. Així, les taques fosques de la sorra de les platges de l'Estartit són un fenomen natural.
Doncs mira que bé, Palamós no podrà fer manteniment complet de l'aparcament de la platja.
Podrà remullar i suavitzar els esvorancs de l'aparcament de Sauló de la platja Gran, però no reposar el Sauló i compactar-lo. Aquesta limitació de manteniment és una de les condicions que ha imposat Costes de l'Estat per mantenir la cessió de l'espai amb aquest ús.
Una quarantena d'empreses del Baix Empordà generen 1,8 milions d'euros de facturació a través del networking.
Cada setmana es reuneixen per tal de passar-se contactes i oferir-se possibilitats de negoci. Són empreses de diferents sectors que es recomanen entre elles i d'aquesta manera creen sinergies mútues.
Molt bé, doncs més notícies. Més de 400 entrevistes de feina fetes durant la sisena jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell. Eugènia.
En total hi han participat 113 persones en recerca de feina i un total de 49 empreses amb 111 ofertes laborals, que suposen 210 vacants.
L'AGI presenta al·legacions al pla director de l'aeroport de Girona perquè veu desconnexió amb el territori.
L'Associació per la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines ha presentat al·legacions al nou pla director de l'aeroport de Girona perquè creu que no té prou en compte la vinculació amb el territori. De fet, Generalitat, Diputació i Cambra de Comerç diuen literalment que hi ha desconnexió i aïllament amb l'entorn de la terminal de Vilobí d'Onyar. Per això reclamen que el pla director tingui una visió integral més enllà de l'aeroport en si.
I Begur construirà un circuit de pump track a la zona de Mas d'en Pink.
Aquest nou equipament consistirà en un circuit de terra asfaltat i asfalt amb rebords peraltats, salts i petits desnivells per a poder gaudir-lo amb vehicles amb rodes i sense motor.
I comencem el repàs esportiu del cap de setmana parlant d'Abel Meixal perquè l'atleta palamosí va quedar lluny de les medalles a Belgrat.
Meixal va fer una discreta setena plaça en la final dels 3.000 metres del Mundial d'Atletisme en pista coberta amb un temps de 7:43:60.
S'assembla la loteria, això. I parlem ara de futbol perquè el Palamós perd a casa contra el Mataró després d'una segona part per oblidar.
El Palamós va deixar escapar els 3 punts disputats ahir al Municipal Palamós Costa Brava davant d'un Mataró que va capgirar el marcador inesperadament després d'un bon primer temps dels de Mario Fernández.
I en hoquei patins, derrota inapel·lable del Palafrugell a la pista del Calafell.
Els baixempordanesos, que es troben en plena remuntada a l'hoquei Lliga, van veure frenada la seva progressió a la pista del Calafell. Els de García Balda van caure per 4-1.
I per acabar, exhibició de la Bisbal d'un Barça B molt superior a l'equip local.
El resultat va ser aclaparador, 36-88 a favor dels blaugranes. Però malgrat tot, l'afició del Pavelló Vell va demostrar una vegada més la seva entrega incondicional i no va parar d'animar el sol gironès durant tot el partit.
Molt bé, doncs gràcies a tots. I ara anem a la previsió meteorològica també per aquest dilluns. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
A veure, comencem setmana, abans ja ens has dit que ens espera un dia gris, però no sé, continuarem necessitant el paraigües aquesta setmana?
Nova setmana i el paraigües farem bé de tenir-lo a prop, o no deixar-lo gaire lluny. Ahir ens vam acomiadar de l'hivern astronòmic i va començar oficialment la primavera en un dia amb pluja que va deixar entre 15 i 25 litres per metre quadrat al Baix Empordà. En destaquem els 27 litres de la Tallada d'Empordà, que ja des de la setmana passada suma més de 140 litres per metre quadrat, déu-n'hi-do,
sí.
I els més de 22 litres que també van caure ahir a Torroella de Montgrí. Avui matí novament tapat, amb precipitacions en general de caràcter feble i més probables durant la primera meitat del dia. El vent de força moderada de component est-sud-est també serà protagonista, juntament amb la maregassa a la costa, onades de més de 2 metres per enèsim dia. Temperatura amb poca amplitud tèrmica, ambient poc confortable entre els 9 graus de mínima i els 13 de màxima. Demà al matí encara segueix la situació d'inestabilitat, amb una tímida millora a la tarda i algunes clarianes que es podrien obrir. Entre dimecres i divendres sembla que podem tenir una transitòria pausa, amb més estones de sol i menys risc de pluja, però a finals de setmana una nova situació d'inestabilitat ens pot afectar.
I en aquests moments, aquí al Supermatí, a les 8 i 7 minuts aproximadament, anem a posar-li un comentari d'opinió. Avui en Martí Sabrià és el protagonista, és el que hi posarà el comentari, assenyat, com sempre. Endavant, Martí.
Plaire de primavera. Estem a punt de començar una nova primavera, potser la més desitjada de les estacions. I aquesta, que és a punt d'iniciar-se, segurament la més desitjada de totes, després de dos anys de pandèmia, on el gaudi de viure en llibertat ha estat manllevat per la seguretat sanitària. En termes empresarials, i especialment en els del turisme, aquesta primavera apuntava alt. Però d'un dia a l'altre, els dubtes han tornat a envair la nostra temporada. Només ha fet falta que un home boig, amb molt poder i un enorme afany de grandesa, hagi decidit iniciar una invasió i una guerra en un país europeu perquè s'hagin desfermat les pors a viatjar, els preus dels carburants i, conseqüentment, els del transport, perquè aquella primavera somiada esdevingui ara, per ara, una incògnita. És cert que som, si la guerra no empitjora en termes de països en conflicte bèl·lic, una destinació de refugi pels catalans, espanyols i francesos. Uns mercats que el darrer estiu ens van permetre fer uns bons resultats i aquest any també ho faran. Però la primavera és un període on els turistes britànics i escandinaus són els més nombrosos en circumstàncies normals. I potser enguany també els trobarem a faltar.
Doncs aquest ha estat el comentari que avui ens ha deixat el gran Martí Sabrià. I avui crec que la cançó del dia és prou clara. És prou clara, la cançó del dia. És prou clara. I és... sí, ahir va passar una cosa. Ahir va passar una cosa. Potser això els del Madrid ara no els agradarà massa, però ahir...
Dembélé ara, encara Nacho, se'n va per fora, l'ajuda a Vinícius, continua Dembélé, supera Nacho, guanya la línia de fons, la centrada de Dembélé, l'ha rematat Aubameyang, gol, gol, gol!
Escoltant els companys de RAC1, com van cantar el primer gol del... Sí, però no la va fer, no la va fer, no va fer. I això no n'hi ha prou, no? I no n'hi havia prou.
Dembélé, De Jong en profunditat per Aubameyang, que entra a l'àrea, fa una passada, esperó per Ferran Torres, la rematada, gol!
I no n'hi havia prou, no n'hi havia prou!
Gol de Pierre Emerick, desplaçament de Piqué.
I evidentment, avui l'himne del Barça és la cançó del dia. No podia fallar. Va, per tots els culers, ja toca celebrar-ho.
Tot el camp és un clam. Som de bandera ens agermana.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
L'Associació Cultural de Pals organitza el 18è cicle de conferències Pals. El 25 de març, Jordi Agramumpi, doctor en química orgànica per la Universitat de Barcelona, parlarà de l'ADN, més que informació, al Centre Cívic de Pals a les 8 del vespre.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
La guerra de Rússia contra Ucraïna ha generat una crisi humanitària, política, econòmica i social sense precedents a tota Europa i que també arriba al Baix Empordà.
Va, que volem venir. I llavors dic, no, és que tenim les furgonetes plenes. I si fotien allà a bramar...
Absolutament totes les guerres van acompanyades amb la construcció...
Les furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària i veterinària.
Pasta seca, oli d'oliva i també de girassol.
El seu pare i la família d'una de les seves germanes viuen allà i cap d'ells vol marxar del seu país.
Seguiu tota l'actualitat sobre l'impacte que té el Baix Empordà en la guerra a Ucraïna a través de l'informatiu Supermatí, l'informatiu digital i l'informatiu viral de Ràdio Capital i les 24 hores del dia al portal de notícies radiocapital.cat. Quan passen coses, sempre hi som. I ara més que mai.
Fem la millor ràdio.
Saoko, papi, saoko.
Perquè tenim la millor audiència.
Saoko, papi, saoko.
Maki, maki, chiquetere, yaki.
Ràdio Capital.
Saoko.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Un minut i mig i un quart de nou del matí. Comencem el repàs a les informacions més destacades de les últimes hores aquí al Baix Empordà. El nou hospital de Palamós podria tenir ja una ubicació al costat de la carretera C31. Aquesta seria una opció ben vista tant per l'Ajuntament com pel mateix hospital i també la Generalitat. Aprofitem per saludar a Salvador.
Hola, bon dia.
Bon dia, avui deus estar contenta amb el del Barça. Explica'ns això de l'hospital, vinga.
Es tracta d'una superfície de més de 50.000 metres quadrats on es podria ubicar aquest nou edifici, que és prioritat del consistori des de l'inici de la legislatura. Tot i això, segons informa el Diari de Girona, cal tenir en compte que no és la ubicació definitiva, sinó que es tracta d'una de les opcions que es contemplen. La construcció del nou hospital és una demanda també dels mateixos sanitaris que hi treballen. Asseguren que l'hospital actual s'ha quedat petit per la demanda que hi ha, que augmenta cada cop més i sobretot a l'estiu. A més, l'edifici actual és de difícil accés i no permet una ampliació correcta.
Seguim amb l'Anna perquè Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i altres 65 municipis de tot Catalunya hauran de tenir una zona de baixes emissions abans del 2025. Així ho ha acordat el govern amb ajuntaments, diputacions i gestors d'infraestructures com el Port i l'Aeroport de Barcelona, entre d'altres, a la cimera de la qualitat de l'aire.
El govern espanyol havia fixat que només els municipis amb més de 50.000 habitants haurien de disposar d'aquests espais de circulació segons la llei estatal de canvi climàtic, que també estipula que s'havia de fer abans del 2023. Però el govern català ha volgut anar més enllà i baixar fins a 20.000 el número d'habitants empadronats i ampliant el termini a 2025. Com a conseqüència, el Baix Empordà inclou els dos pobles de la llista, ja que Palafrugell, amb 23.000 habitants, i Sant Feliu, amb 22.000, superen el llindar mínim.
Recordem una mica, Anna, què és una zona de baixes emissions?
Doncs una zona de baixes emissions és un espai d'exclusió per la circulació dels vehicles més contaminants. Barcelona i la seva àrea metropolitana ja disposen d'aquesta zona de baixes emissions des de fa un parell d'anys, que prohibeix la mobilitat de vehicles privats que més contaminen. També a ciutats com Londres, París, Berlín o Brussel·les s'apliquen mesures com aquesta, que ara s'hauran de començar a aplicar en pobles del Baix Empordà.
Doncs seguim amb l'Anna i ara amb una molt bona notícia, perquè l'administració de loteria, l'anxova milionària, esclar, és que amb aquest nom ja, l'anxova milionària de l'Escala ha repartit 3,9 milions d'euros aquest dissabte en el sorteig extraordinari del Dia del Pare. Quin gran regal pels pares, tu.
En total, l'establiment ha venut 30 dècims del número 61.756, premiats amb 130.000 euros cadascun. Cada dècim es va vendre per 15 euros i des de l'administració assenyalen que és la primera vegada que donen un premi extraordinari com aquest. Amb tot, l'establiment va repartir el més gran que s'ha donat mai a les comarques de Girona. Va ser el 2014, quan va vendre el Gordo de la Primitiva i en el que una persona va guanyar 12,3 milions d'euros. El desembre del 2009, l'anxova milionària va donar també 9 milions d'euros en premis.
Doncs escolteu, jo aniria sempre a comprar allà l'anxova, eh? L'anxova milionària, a part que són bones les anxoves de l'Escala, doncs imagina't, et donen pasta també. No deu ser sempre, com hem escoltat, tants diners, però escolta, quan tenen tanta sort s'ha d'anar aprofitant. Va, la Bisbal commemora el 700 aniversari del Mercat Municipal amb visites guiades, exposicions i un gran mural de ceràmica, entre d'altres activitats. De fet, des del consistori hem preparat actes durant tot l'any que s'aniran fent per celebrar aquesta efemèride.
Hi haurà una exposició on es podran veure les diferents etapes del mercat amb fotografies històriques que s'han recuperat de l'arxiu del Consell Comarcal del Baix Empordà. També hi haurà la proposta Cuina de Mercat, on establiments de restauració bisbalencs faran cuina en directe de receptes de productes de proximitat en públic. També hi haurà visites guiades escolars enfocades en l'històric mercat bisbalenc i s'editarà un llibre commemoratiu. Les activitats programades van començar aquest divendres passat i s'allargaran fins al març de l'any vinent.
Perfecte, gràcies, Anna. Estem escoltant... Això podria ser qualsevol cosa, però són onades. És el mar. I és que ara mateix ja saludem a la Maria Alsina.
Hola, bon dia.
Bon dia, Maria Alsina. Escolta, anem a parlar una mica, anem a prendre-li una mica la feina a l'Alberta Aparició i a la Marc Vilà, perquè el temporal de mar afecta la costa del Baix Empordà. Aquí al Baix Empordà, les onades de més de 3 metres han picat amb força contra les platges dels municipis de la costa. Però hi ha zones on el temporal marítim ha causat més afectacions que d'altres, no?
Una de les principals afectacions l'ha patit la ciutadania de Sant Antoni de Calonge. L'Ajuntament del municipi ho anunciava a través del seu compte de Twitter. I és que diferents parts del passeig de Sant Antoni han quedat afectades. Tot i això, el consistori ja ha començat a treballar per arreglar les diferents destrosses del temporal. Una de les altres afectacions que han patit les platges del Baix Empordà han estat les barquetes de Sant Pere que han aparegut a les platges de l'Estartit. Els responsables del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter expliquen que aquest és un fenomen natural. Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que el temporal marítim es pot allargar. Tot i això, la situació de perill es reduirà durant la pròxima setmana al Baix Empordà.
I tal com explicàvem, a causa d'aquest temporal han aparegut unes taques fosques a les platges de l'Estartit. Des del Parc Natural del Montgrí han explicat que es tracta d'unes colònies de pòlips, també conegudes com a barquetes de Sant Pere o Balers. Què més en sabem, Maria?
Els treballadors del parc expliquen que és millor no manipular-les perquè cada persona pot respondre-hi diferent i després de tocar-les podria causar irritació als ulls. Tot i així, una picada no és dolorosa pels humans. A més, és una cèl·lula carnívora i s'alimenta de zooplàncton, que atrapa amb els tentacles. Tenen cèl·lules urticants i s'ha de tenir en compte que cada persona hi pot respondre de manera diferent davant les toxines d'aquests organismes. Per tant, recomanen no tocar-los. Es tracta d'una espècie freqüent al Mediterrani, especialment cap a finals d'hivern i durant la primavera. Aquest és el moment en què forma grans grups que poden arribar a la costa gràcies a l'onatge i als temporals com els que hem patit durant els últims dies al Baix Empordà.
Gràcies, Maria.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8 i 20 minuts, seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital, repassant les notícies més destacades del Baix Empordà. I ara anem cap a Palamós, perquè l'Ajuntament només podrà remullar i suavitzar els esvorancs de l'aparcament de Sauló de la Platja Gran, però no reposar el Sauló i compactar. Eugènia, explica'ns-ho.
Aquesta limitació de manteniment és una de les condicions que ha imposat Costes de l'Estat per mantenir la cessió de l'espai amb aquest ús, tot i que deixarà d'utilitzar-se com a aparcament de vehicles i es restituirà com a platja, que és part del projecte per reformar el passeig del mar. Així ho va informar el Punt Avui. L'aparcament asfaltat, ara tancat, serà de pagament a partir de l'1 d'abril i la zona de Sauló serà gratuït el juliol i l'agost i després passarà a ser de pagament amb una tarifa de 0,20 cèntims al dia pels veïns.
Una quarantena d'empreses del Baix Empordà generen 1,8 milions d'euros de facturació a través del networking. Cada setmana es reuneixen per tal de passar-se contactes i oferir-se possibilitats de negoci. Són empreses de diferents sectors que es recomanen entre elles i d'aquesta manera creen sinergies mútues. En parlem amb en Sergi Villena. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Bon dia, clar, explica'ns-ho.
El Business Network International Empatia del Baix Empordà actualment hi ha vinculades 48 empreses. Entre elles es recomanen als clients quan un té una necessitat determinada. Això és gràcies a que, a dins de l'entitat, hi ha empreses de tot tipus, des de constructors, passant per industrials, fins a quiropràctics o escoles de reforç extraescolars. La membre de l'entitat, Andrea González, explica que estan molt contents i assenyala que també els ha servit per superar la pandèmia. El grup està basat per relació de confiança i només hi ha una empresa per activitat. Setmanalment es troben i expliquen les referències que s'han pogut passar i els negocis que s'han tancat.
Supermatí a Ràdio Capital.
Seguim amb més notícies. Ara mateix anem amb l'Eugènia perquè al llarg de 3 dies s'han celebrat a Palafrugell les 6enes jornades d'oportunitats laborals organitzades per l'Institut de Promoció Econòmica, l'IPEP. En la sessió de dimecres, dedicada a la realització d'entrevistes entre empreses i persones en cerca de feina, es van fer 455 entrevistes de feina. Eugènia.
En total hi han participat 113 persones en recerca de feina i un total de 49 empreses amb 111 ofertes laborals, que suposen, doncs, 210 vacants. Enguany les ofertes disponibles han estat diferents en diferents àmbits, com l'hostaleria, el comerç, la construcció, l'oficina o mecànica, entre d'altres, en posicions com cuiner, arquitecte, operari, socorrista, cambrer, vigilant de zona blava, etc. A banda de la sessió dedicada a entrevistes, els dos dies anteriors es van realitzar diferents xerrades i debats destinats a empreses i persones treballadores, així com a persones en recerca de feina o emprenedores. En aquestes conferències es van tractar temes com les criptomonedes i el blockchain i també l'exportació i l'emprenedoria. Aquestes dues jornades de conferències han estat la novetat d'aquest any, la bona valoració que han fet les persones assistents en referència a les temàtiques, la qualitat de ponents i les experiències compartides assegura doncs la continuïtat d'aquest format per altres edicions. Degut a l'ampliació de la jornada amb les xerrades i debats, les trobades s'han realitzat a diferents espais del municipi, des del Museu del Suro fins al Teatre Municipal, passant pel Centre Fraternal. Amb la descentralització dels espais doncs es vol donar a conèixer el patrimoni cultural del municipi, també agraint d'entrada les entitats que cedeixen a celebrar-hi per celebrar-hi aquestes jornades.
Gràcies. Supermatí a Ràdio Capital.
Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
Amb en Roger parlem de l'aeroport, perquè l'AGI presenta al·legacions del pla director de l'aeroport de Girona perquè veu desconnexió amb el territori.
L'Associació per la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines ha presentat al·legacions al nou pla director de l'aeroport de Girona perquè creu que no té prou en compte la vinculació amb el territori. De fet, Generalitat, Diputació i Cambra de Comerç diuen literalment que hi ha desconnexió i aïllament amb l'entorn de la terminal de Vilobí d'Onyà. És per això que reclamen que el pla director tingui una visió integral més enllà del que és l'aeroport en si. A les al·legacions, l'AGI reclama que es pensi en Vilobí d'Onyà com un veritable aeroport complementari al de Barcelona i volen que s'hi faci una terminal d'aviació corporativa i que la futura estació de l'AVE es vegi com un element central de la planificació. El nou pla director de l'aeroport Girona-Costa Brava actualitza l'actual que data de l'any 2006. El document que l'Estat va treure al desembre a informació pública fa projeccions de futur i dibuixa diferents escenaris. Recull un cop l'alta velocitat arribi a Vilobí d'Onyà, la terminal pot arribar als 7 milions de passatgers anuals. A més, diu que si es millora la connectivitat amb Barcelona i l'aeroport és capaç de captar noves rutes en un escenari de desenvolupament màxim, s'arribaria fins a tensió als 10,1 milions de viatgers i operaria gairebé 74.000 vols anuals. Per poder absorbir aquesta demanda, però, el pla director també diu que caldria invertir fins a 363 milions d'euros, la majoria d'ells per reformar la terminal. Ara, després d'estudiar-se-la amb detall, l'AGI ha aprovat presentar al·legacions a aquest pla. La principal crítica que fan les tres administracions gironines és que la planificació no té prou en compte el territori. Diuen que existeix desconnexió i aïllament i els objectius territorials necessàriament haurien de formar part d'aquest full de ruta pel desenvolupament de l'aeroport com una infraestructura bàsica pel progrés econòmic de la seva àrea d'influència. Pel que fa a l'accessibilitat, tant la Generalitat com la Diputació i la Cambra de Comerç també demanen que el pla director s'acompanyi d'un altre pla de mobilitat. L'objectiu, asseguren, és fomentar l'ús del transport col·lectiu i descarbonitzar l'activitat de l'aeroport. Aquest document concreta n'ha d'estudiar si cal dimensionar l'estació d'autobusos i els diferents aparcaments, tant els de llarga estada com els dels treballadors, i preveure també que s'impulsin més línies de transport públic per enllaçar el territori amb aquesta terminal de l'aeroport. A la trobada en què l'AGI va aprovar les al·legacions, també s'hi van convidar els diferents ajuntaments implicats en aquesta estratègia conjunta.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I abans dels esports, una última notícia. Begur construirà un circuit de pump track a la zona de Mas d'en Pink. El nou equipament comptarà amb un circuit de terra asfaltat i asfalt amb revolts peraltats, salts i petits desnivells per a poder gaudir-lo amb vehicles amb rodes i sense motor. Maria.
El pump track s'habilitarà a l'esplanada que hi ha al costat de Mas d'en Pink i la previsió és que l'obra finalitzi abans de l'estiu. En aquests moments, l'Ajuntament ja ha encarregat el disseny i Manel Vallès, regidor de Joventut, destaca que porten prop de 3 anys treballant en aquest projecte. La pandèmia i la recerca d'una localització ideal per a aquest equipament han endarrerit una mica el pla sobre el calendari inicial, però sempre ha estat un projecte que han tingut sobre la taula i que finalment veurà la llum. Manel Vallès, a més, avança que el seu objectiu és que el pump track convisqui en una zona de pícnic i atraure un públic familiar. Volen que l'àrea hi convisquin diferents generacions i que el jovent i la mainada i els no tan joves trobin un espai lúdic i esportiu on passar estones ben divertides. En aquest sentit, el consistori ha acordat construir el pump track a l'esplanada que hi ha al costat de Mas d'en Pink per la seva amplada idònia i per la seva situació privilegiada. A més, aquesta localització també ha rebut el vistiplau del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, ja que se situarà prop del dipòsit d'aigua existent a la zona i que és utilitzat per abastir els bombers en cas d'incendi.
Supermatí.
Parell de minuts i seran ja 2:15 del matí. Recorda que avui dilluns tindrem a la nostra companya Marc Coll amb una nova entrevista a Veus de l'Empordà. Serà d'aquí una estoneta. Ara, però, anem amb l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana, que comença, ni més ni menys, que parlant de l'Adelma Chalp, perquè l'atleta palomosí va quedar lluny de les medalles de Belgrat. Mechal va fer una discreta 7a plaça en la final dels 3.000 metres del Mundial d'Atletisme en pista coberta amb un temps de 7 hores, 43 minuts i 60 segons.
El palamosí arribava al Mundial en pista coberta com un dels favorits després d'uns resultats brillants en els últims mesos, materialitzats en el rècord europeu dels 3.000 metres que va obtenir a Nova York. Precisament aquesta va ser la distància que va escollir Mechal per competir a Belgrat, renunciant a la dels 1.500 per centrar-se en la seva especialitat. Però en les qualificacions de divendres ja es va veure que no tenia bones sensacions. Es va classificar per a la final amb un quart lloc al límit i ja va advertir que es trobava molt cansat. En la cursa final, ahir diumenge, va ser incapaç de seguir el ritme infernal de Varega, que es va erigir en el vencedor amb una autoritat incontestable. Segon va entrar el també etíop Girma i el britànic Scott va completar el podi.
Ves que no siguin 7 hores, eh? Jo crec que 7:43:60 no deuen ser 7 hores 43, eh? Bueno, en fi, 7:43:60, que cadascú posi el temps allà on vulgui. I ara parlem de futbol, el Palamós perd a casa contra el Mataró després d'una segona part per oblidar. El Palamós va deixar escapar els 3 punts disputats ahir al municipal de Palamós Costa Brava davant d'un Mataró que va capgirar el marcador després d'un bon primer temps des d'aquesta colla dels de Mario Fernández.
Els palamosins es van avançar en el marcador a la primera meitat amb gols de Mercader i Adri Sales. Però els visitants van reaccionar a la represa amb gols de Toni, Bruno i Uri. Amb aquesta derrota, el Palamós suma 31 punts després de 21 jornades i segueix situat en la cinquena posició de la primera catalana. El proper partit del Palamós serà dissabte que ve al camp del Lloret.
I en hoquei patins, derrota inapel·lable del Palafrugell a la pista del Calafell. Els baixempordanesos, que es troben en plena remuntada de l'hoquei Liga, van veure frenada la seva progressió a la pista del Calafell. Els de García Balda van caure per 4-1.
Els calafellencs van haver de remar en contra del marcador perquè Figa va avançar els visitants al minut 12 transformant un penal. Però la reacció va ser ràpida per part de l'equip local i als 14 minuts Sergi Mires va empatar. Al minut 17, Humberto Méndez aconseguiria el 2-1. A partir d'aquí, els del Baix Penedès van aconseguir més control del joc i van anar fabricant la victòria. Martí Casas, per partida doble als minuts 35 i 38, va establir el 4-1 definitiu. El corredor Mató Palafrugell és ara 11è amb 18 punts i resten 4 jornades per acabar la competició. La propera setmana, el Liceo visitarà la pista del Palafrugell.
I acabem parlant de l'exhibició que es va viure a la Bisbal d'un Barça B molt superior a l'equip local. El resultat va ser aclaparador, 36 a 88. Mare meva, a favor dels blaugranes. Però malgrat tot, l'afició del Pavelló Vell va demostrar una vegada més la seva entrega incondicional i no van parar d'animar els sols gironers durant tot el partit. Sergi.
Si bé els bisbalencs presentaven baixes d'homes importants, ja se sabia que el duel contra el líder de la Lliga EVA seria de màxima dificultat. El més destacable va ser, sens dubte, l'espectacular ambient de bàsquet al Vell, fet que des del club es va posar en valor com una gran fita. L'ovació final al seu equip per part d'una grada plena a vessar i amb els nens i nenes de la base del club presents demostra que la Bisbal d'Empordà se sent molt orgullosa de la seva tropa.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Passant un parell de minuts de 8:45 del matí, segueixes aquí al Supermatí, engegant una nova setmana, una setmana que ja sabeu que la nostra programació musical anem combinant els èxits més importants de l'actualitat i també els, les últimes novetats més imprescindibles. A continuació et presentarem les cançons que aquesta setmana sonen com a novetat a Ràdio Capital. Una d'elles, aquesta.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
Això es diu Bones, és la nova cançó dels Imagine Dragons. Després de triomfar amb Enemy, tornen amb la que sembla que serà l'avançament del seu nou treball d'estudi. Segueixen amb ritme, amb bon rotllet i amb una cançó que en pocs dies ja supera els 20 milions de reproduccions a les plataformes de streaming. Doncs ja ho saps, la nova imatge en Dragons ja sona des d'avui mateix a la ràdio de l'Empordà. Es diu Bones. I ara ens anem cap a Lleida. Allà hi trobem els Coers, que després d'un temps on han estat preparant noves cançons, tornen aquest 2022 amb un nou disc avançat amb el teu amor.
Tant de bo pogués arribar fins a tu, abraçar sense preguntar, retrobar tot el que hem perdut. Tant de bo escoltes més sovint el meu cor, que diu que vol sentir-se viu, sentir-me a prop. Però no sé si puc oblidar els teus ulls, estimar-te tant com sé. Un cop més quan estic amb tu, tot va com si res. Estimar-nos tot el temps, sentir-te més. Ho amples tot de vida, ho amples tot de vida. Sempre ho dones tu, per amor.
El Teu amor és l'avançament, com diem, del nou treball dels Coers, que després de triomfar fa 2 anys amb The Day, ara tornen amb un nou treball que seguiran explorant tots els camins de la música reggae i explorant també nous terrenys, eh? Esperant amb moltes ganes les seves noves cançons. De moment, El teu amor ja sona a Capital. I ella és Mabel, l'artista que vam conèixer amb aquell Don't Call Me Up. Ara s'ajunta amb Jack Jones i Galantis amb això que es diu Good Luck. No, you don't really need him wasting your time right. Try to upgrade you, he must be out his mind. He can play his games, but that don't make him wise. Cause a woman like you, he never could replace. Kill that boy with kindness. Hey girl, you should say oh, you música should electrònica, música dance per animar. Comença la setmana amb alegria. Good Luck, Mabel, amb la producció de Jack Jones i Galantis. I aquest diumenge coneixíem la notícia que Will Butler, un dels components dels Arcade Fire, decidia abandonar la banda. De fet, ho va fer-ho a finals del 2021, però ara s'ha conegut la notícia arran de l'anunci de la publicació del seu nou treball d'estudi dels Arcade Fire, que es dirà We, un doble disc presentat per un doble senzill que s'anomena com aquesta cançó, The Lightning. També és un èxit capital, la nova dels Arcade Fire. The Lightning es divideix en la primera part, que és més tranquil·leta, i aquesta, que ens ha agradat més, que és més animada, The Lightning 2, que formarà part del nou treball dels Arcade Fire, un doble disc que arribarà d'aquí a uns mesets, d'aquí a poquets mesos, eh? I tenim més cançons que també incorporem a la nostra fórmula aquesta setmana, com la nova de Joel Corry, amb David Guetta i Bryson Tiller. Es diu What Would You Do? What would you do if I told you I loved you, baby? What would you do? If I told you I need you, baby, would you come through? If I told you to kiss me, baby, what would you do? What would you do? What would you do? What would you do?
Supermatí.
Estàs al Supermatí, encara que no t'ho pugui semblar, estem repassant quines són les novetats musicals que aquesta setmana hem incorporat a la nostra programació musical. De seguida tindrem a la Marc Coll, que ens portarà una nova edició de Veus de l'Empordà. Abans encara hem de repassar alguna novetat més, com per exemple aquesta de Tom Grennan, amb una d'aquelles cançons que ens dona molt bones vibracions. Es diu Remind Me. I was trying to find you, see if the love was still the same. Visions of us that don't fade. We were holding on, hoping it don't break. But now that we're dancing, it's all coming back to me. There was something good we lost along the way. And the melody is just not quite the same. Doncs així sona la nova cançó de Tom Grennan, un artista que hem escoltat en solitari aquí a la ràdio de l'Empordà, però que també el vam escoltar amb Calvin Harris, amb By Your Side. Remind Me també és una de les novetats de la nostra fórmula, que des d'avui mateix, des d'aquest dilluns, pots escoltar a la nostra programació musical, que serà, mira, començarà d'aquí a una estoneta després del Supermatí amb el nostre company Àlex Mata. I ja sabeu que cada 3 hores aquí a Ràdio Capital tenim una cançó que és la protagonista, la cançó capital de la setmana. En comencem una de nova i toca anar a descobrir quina és la nova cançó capital de la setmana.
Et presentem la cançó capital de la setmana.
La que cuidem més.
La que més ens agrada.
I la nova cançó capital de la setmana que escoltarem abans d'anar amb la Marc Coll és 10 minutos, la nova de Miqui Núñez, protagonista aquesta setmana aquí a la Ràdio de l'Empordà.
Tengo la costumbre de disimular. Me pasa que contigo ya no puedo. Hace 10 minutos que te vi llegar. No sé ni tu nombre y ya te quiero. Bajo de la mesa busco tu Instagram. Dejaste a tu novio en enero, veo. Así que voy pa' abajo y le disparo un like a una foto vieja de tu perro. Dime, solo dime cómo hablar. Quiero darte más de 2 besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de 1000 planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barra hasta las 12. Tengo más de 1000 planes, pero no sé por dónde empezar. Tal vez puedas ayudarme a decirme cómo hablar. Perderme un poco por ahí. Como dijeron en Pokémon, yo te elijo a ti. Escribí un disco entero desde el día en que te vi. Si te digo te quiero, tal vez dirás que sí. Dame una oportunidad para presentarme. Si sales de la uni yo voy a buscarte. Y si trabajas yo me quedo hasta tarde. Dime, solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de 2 besos. Quiero perder huesos. Tengo más de 1000 planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barra hasta las 12. Tengo más de 1000 planes, pero no sé por dónde empezar. Tal vez puedas ayudarme a decirme cómo hablar.
Doncs ell és Miqui Núñez, el protagonista de la cançó capital de la setmana. Amb això que es deia 10 minutos. Seguim a Ràdio Capital, 2 minuts, 3 quarts de 9. Marc Coll, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Un altre dilluns des de l'estudi de Palafrugell. A les Veus de l'Empordà sempre parlem amb gent que té històries personals i interessants i que estiguin relacionades amb el nostre territori. Avui entrevistarem a tota una institució del periodisme palafrugellenc i empordanès que amb més de 80 anys segueix en actiu amb diferents mitjans locals. Avui ens acompanya en Lluís Molines, periodista, escriptor, editor, col·leccionista, activista cultural i amb una llarga trajectòria de vinculació amb el teatre local. Bon dia, Lluís.
Bon dia.
Lluís, després d'aquesta presentació tan extensa...
I tan extensa.
La pregunta és òbvia, realment. Com es defineix en Lluís Molines? Amb quina faceta es sent més còmode?
Jo com a defineixo?
Exactament.
Jo me definiria com sóc una persona que estimo la cultura en general. Tant pel que fa al teatre, que de fet jo vaig començar fent teatre. I llavors tenia afició a escriure, me va venir la dèria de fer petits escrits en revistes locals, sobretot de cinema, i... Bueno, llavors me vaig anar engrescant.
I si professionalment s'ha dedicat a l'escriptura i al periodisme, no? Però a nivell local, com bé deia, ha dedicat la seva vida al teatre. Entenc que la seva gran passió de sempre, el teatre.
Moltes agrupacions. De Palafrugell vaig començar el Casal quan tenia 18 anys. Llavors amb altres grups de Palamós... Vaig tornar a Palafrugell, vaig formar el grup Tramoia amb una sèrie de bons elements, fins que al final me vaig decidir retirar-me perquè ja era feixut per mi. Llavors hi havia problemes, sempre hi ha gelosies i coses així. El món del teatre és molt bonic, però també comporta una sèrie... de problemes, sobretot no d'ordre artístic, sinó d'ordre interior. I això va fer que em decidís plegar.
I en quin moment va ser aquest? Quin moment de...
A la inauguració del Teatre Municipal de Palafrugell.
Però segur que segueix d'alguna manera vinculat, perquè al final el teatre jo crec que és una cosa que es porta
sí,
dins.
Sí, està vinculat, he anat seguint els grups que fan teatre, he continuat fent televisió, Costa Brava, televisió Costa Brava, he escrit llibres, tot això sí, però el que és el teatre el vaig aparcar.
Parlem de teatre, però també, a part del teatre, també és un amant del cinema.
Oh, o sigui,
de fet, té diferents llibres sobre cinema sí, i la Costa sí. Brava, concretament.
Sí, sí, el rodatge de pel·lícules a la Costa Brava.
Clar, és que anava a dir...
Conegut molta gent del món del cinema.
Això li anava a dir, ha pogut entrevistar a molts actors de Hollywood que han passat per l'Empordà, perquè realment l'Empordà ha sigut un territori de moltes de les pel·lícules molt conegudes que coneixem a dia d'avui. D'aquí guarda un millor record? Que...
Mira, guardo molt bon record de Kirk Douglas. Que sembla que...
Sí, és que és un nom... Sí, és que dius... Bueno, és que de fet...
El vaig conèixer a Tomàs i jo coneixia el productor de la part espanyola de la pel·lícula que estava rodant i ell precisament me'l va presentar i vàrem compartir cremat amb ell i en Joan Manuel Serrat, així Tomàs. Molt amable, molt.
Però també hi ha altres noms.
L'Elisabeth que... Taylor.
Sí, i Ava Gardner sí. També, no?
Qui?
Ava Gardner?
No.
No, Ava Gardner no. Dic perquè també
la
va passar
per... L'Ava Gardner, però no. L'Ava Gardner la vaig veure de lluny, a Castell, però l'Ava Gardner no.
Home, Déu-n'hi-do. Ha pogut entrevistar gent important, que es diu,
sí,
no?
Sí, i altres.
I d'altres, totalment.
La Conxa Velasco, pobreta, que està amb un geriàtric ara.
Sí.
La Conxa Velasco i en Fernando Ferran Gómez varen ser els primers que vaig entrevistar.
I com va anar aquesta... Anava a dir, com va anar aquesta primera entrevista? Perquè, clar, ja està, ara ja ho té molt per la mà, però, clar, primera entrevista amb uns noms tan potents...
Ella encantadora. Cantador, ell era més serio i tal. Li vaig dir, don Fernando, com que actriz del cine mundial le gustaría trabajar? I ell diu, con Ava Gardner, que está muy buena la tía. Així és mateix.
Ha de tenir unes històries guardades.
La voz de la Costa Brava. Era una emissora, com vosaltres, a Palamós.
Sí. Clar, és que també sempre ha voltat per l'Empordà, ha potenciat molt el periodisme local, l'amor per la Costa sí. Brava, imagino que això té a veure amb el sentiment de pertinença d'aquí, de l'Empordà,
sí, sí.
No?
Sí, estimant molt les coses d'aquí, locals i comarcals, sempre.
I què creu que aporten els mitjans locals que no pot aportar un diari o una ràdio més generalista, per exemple, en el seu cas com a expert?
Jo penso que la història es té de recopilar. El que has dit abans, col·leccionista, sí. Ara he entregat tot el meu arxiu a l'Ajuntament, a l'arxiu local de Palafrugell. Per tant, era cosa que jo anava guardant i al final 37 caixes de documents.
Això anava a preguntar-li, què hi podríem trobar en tot aquest... No? Tot
molta
això que...
cosa, des de... d'història de la guerra, de la postguerra, de gent exilada i fins i tot pergamins de fa 300 o 400 anys.
I com és que ha decidit desfer-se, no? Perquè suposo que ho tenia a casa seva, de tot aquest material, perquè clar, és de tota la seva trajectòria professional, ho ha cedit, com bé deia, a l'arxiu
sí,
municipal.
Sí, jo ho anava guardant perquè m'havia dedicat a les antiguitats i quan desfeia una casa, quan sortien papers que semblava que els anaven a llançar, jo els guardava. I és això. Ho he anat recopilant, ho he anat guardant i bé, de societats recreatives que ja no existeixen, tot això ha anat a l'arxiu.
I ara parlàvem d'això del periodisme local, també com ha viscut tot el tema com a periodista de la digitalització? Perquè sembla que els joves, no, d'avui en dia ja no s'informen a través dels informatius o del diari, sinó que ho fan tot a través d'internet.
Sí, no, jo no sóc d'aquesta. Ara aquí, en plan de conya, els companys me diuen encara escrius en pluma d'oca.
Clar, però igualment s'ha hagut
d'adaptar
d'alguna manera, clar, perquè al final...
M'ho piquen i ja està, Jo primer ho faig a mà.
Però i què li sembla? Creu que s'està perdent? Vull dir, clar, que
s'està
es perd aquesta
perdent.
Part...
Jo no sabria amb ordinador, no... o sigui, no tindria, diguem, la inspiració per fer-ho. Llavors taixo, estripo i ja està, i llavors ho piquem i ja està.
Però és veritat que també quan ho passes a l'ordinador també és més fàcil guardar i no perdre, com en aquest cas,
sí,
clar.
Sí, sí, sí.
És difícil que la gent guardi 37 caixes amb documents. Mm-hmm. Clar, la gent, al tenir l'ordinador, potser hi ha més facilitat per emmagatzemar tota la informació.
Sí, però abans no, és clar. I aquests papers existeixen i es tenen de guardar.
I creu que en un futur tota aquesta informació que ha donat a l'arxiu es podrà fer servir per alguna cosa? Perquè al final...
Alguns, jo penso que sí. Ara, ja he vist en una revista una foto que vaig cedir del meu fons. Vull dir que sempre hi ha gent que demana coses.
I ara, canviant una mica de tema, ha viscut i treballat mai fora de l'Empordà o sempre ha estat aquí?
No, jo he col·laborat durant 20 anys a Televisió Costa Brava. Hem recorregut Catalunya filmant museus, castells, personatges i tal. Ara, amb la pandèmia, es va tallar això i he fet alguna cosa a part, però no, ara, de moment, no faig res. Repeteixen el que vaig fer.
I vostè ha tingut, vull dir, ha pogut treballar com a periodista aquí en l'àmbit local, però crec que els joves d'avui en dia ho tenen més difícil poder treballar d'aquí d'on són els joves d'aquí del Baix Empordà, o necessiten marxar fora per poder trobar feina en aquest sector?
Sí, 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 volen dedicar professionalment. Jo mai he viscut d'això. Jo vaig a ser, me van fer fa 40 o 50 anys, que vaig a ser corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya, del Correo Català, de no sé què més, de l'Independent i tot. Aquests sí, pagaven, Però no vivia, afortunadament, no vivia d'això.
I de tots aquests anys de trajectòria professional, alguna anècdota per explicar així divertida, a banda de les entrevistes que ha fet aquesta gent del món del cinema tan potent?
Ja. Anècdota... Sí. Ara, en aquest moment, no me s'acudeix cap, però sí. En Can Dalí. Jo vaig entrevistar diverses vegades en Dalí. I la primera vegada que hi vaig anar... presentat per un senyor amic meu, l'Enric Sabater, que era d'aquí a la comarca, i ell va dir, vindran uns periodistes, jo anava amb un amic meu per gravar, i vindran periodistes, i ell se va pensar que eren francesos. Vam esperar, va sortir ell a darrere cortinatges, va fer la gran parafernàlia, diu, bonjour, monsieur. I jo li dic, bona tarda, senyor Dalí. Diu, sou catalans? Jo dic, i tant, de Palafrugell. Ah, molt bé, què faig, Josep Pla? I així es va anar seguint.
Ai, que divertit. I
a més, divertit.
És que realment ha tocat moltes disciplines al llarg de la seva vida. A mi el que em creia curiositat és com ho ha fet per compaginar-ho tot. Perquè,
oh,
clar...
mira, m'he espavilat. He anat fent. De vegades he restat a temps de la meva vida privada per fer aquestes coses. Això val a dir-ho,
Li ha compensat, això anava a dir, li ha compensat el fet de...
Sí, m'ha compensat, sí. De vegades potser penso, hòstia, vares fer això i tenies d'haver fet l'altre i vares deixar, però bueno, està fet, ja està.
Ara ja està.
Es pot tirar enrere.
I per altra banda, no sé si s'ha quedat amb ganes de provar alguna cosa més. Després de, no? Quan deia el càrrec, ha fet tantes coses. No sé si...
Sempre hi ha alguna cosa que queda en el tinte o en el calaix. Però bueno, mira, estic content perquè de la història local he recuperat fets de la guerra, de la postguerra que vaig viure, amb totes les repressions i mancances de tota mena, i bé, i de la guerra que vaig recollir documents, que a l'època que vaig fer un llibre hi havia gent que s'ho mirava malament perquè, clar, s'hi va posar... No, jo vaig posar documents d'un costat i de l'altre. Ja està. Però uns se van emprenyar perquè parlava d'uns i els altres perquè parlava dels altres. Però bueno, és igual, me se'n dona.
No, però realment viure periodisme, no?, en aquella època devia ser complicat també.
Era complicat perquè...
Perquè hi ha més llibertat d'expressió, tot i que no al 100%, però realment n'hi ha.
I tant. Mira, als anys 50, amb un company de Palafrugell, en Bernat Causa, fèiem un programa setmanal dedicat a Palafrugell per la Voz de la Costa Brava. Se'n deia La Setmana en Palafrugell. Pensa que el text el teníem de portar a l'Ajuntament per censurar-lo. I llavors el director de l'emissora, que era del Movimiento, l'emissora, també hi posava la seva cullerada. Cony, anàvem, escolta...
Lligats de cap de
lligats
de peus.
Lligats completament. Si parlàvem que l'Ajuntament tenia d'arreglar un carrer que estava en mal estat, l'Ajuntament s'empipava. Cony, escolta, això és... La crítica es té d'acceptar, penso jo.
Totalment. No? Clar.
És això.
Clar, havent viscut tantes èpoques en el periodisme, amb quines quedaria vostè? Perquè, clar, suposo que la de la guerra, no, perquè estava lligat davant de peus. Quina és la que més, amb més bon record s'ha quedat?
Ahir va, ahir, aquella, mira, els anys 50, que és quan vaig començar jo, pensa que el periodisme a donar informació no era fàcil, Gens.
Ja m'imagino.
Gens fàcil. Hi havia obstacles de tota mena. Si els elogiaves, bé. Ara, si els criticaves en plan constructiu, es podien empipar. Anava així, això.
Déu-n'hi-do.
Anava així,
Menys mal que ha canviat molt i que no estem
Oi,
en aquesta
tant.
Situació.
Ara, de vegades també se passen les coses.
Sí,
ara no ens enganyem.
Potser
no
una
ens
mica.
Enganyem.
I a mi, Lluís, no m'agradaria acabar sense preguntar-li. Seguirem gaudint de vostè a mitjans locals? El seguirà potenciant com ha fet fins ara? Perquè realment...
Mira, jo, maca, mentre tingui forces per dedicar-me al meu poble i a la meva comarca, ho iré fent. El dia que no pugui més, doncs, cau el taló i ja està.
Bueno, realment tenim molts llibres, perquè ara no sabria dir quants llibres ha escrit.
12 o...
Per això tenim molts, sempre tindrem els llibres.
De cinema, teatre, sí. De la guerra, de la postguerra, de vivències...
I de l'Empordà, que és important això.
I de l'Empordà i tal. Totalment. Per què he pogut.
Doncs, Lluís, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ràdio Capital. Si encara li queda energia per seguir col·laborant amb mitjans locals, sempre tindrà la porta de casa nostra oberta. Estarem encantats de rebre'l amb els braços oberts i que ens segueixi explicant doncs, històries també de tota la seva trajectòria.
Ja ho sabeu, per això som.
Moltes gràcies, Lluís.
A tu, Marta.
Doncs nosaltres tornem la setmana vinent amb una nova secció de les veus de l'Empordà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Toca marxar! Hem acabat d'escoltar la Marc Coll, que ens ha costat ja pràcticament fins a les 9 del matí, moment d'acabar el supermatí d'aquest dilluns. Abans, un últim apunt a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio.
La setmana comença amb un dilluns rúfol. El cel tapat d'aquest matí també ens pot deixar algunes precipitacions, en general febles, i menys risc de pluja a la tarda. poc confort tèrmic amb una temperatura entre els 9 graus de mínima i els 13 de màxima, vent entre llevant i xaloc i maregassa a la costa.
Doncs gràcies a Albert Aparici i també a tota la redacció de Ràdio Capital. I demà ens hi tornem a posar a partir de les 8 del matí, com sempre aquí a Ràdio Capital. Ara, la millor música del món amb l'Àlex Mata. Que vagi bé. Adeu, adeu.